Quo Vadis, agrupació de balls populars. De fet, ho podríem definir així, el futur de l'agrupació de balls populars. Cap on anem? Aquest és el lema de les dues taules rodones, la primera de les quals es va celebrar el passat divendres al Palau del Rei Moro, amb el títol El paper de l'agrupació en l'associacionisme de la vila, moderada per al president actual de l'entitat i amb la participació de l'expresident de l'entitat, Joan Duran, i l'alcalde de Sitges, Miquel Forns, el president de la Colla Jove de Castellers de Sitges, Santi Terraza, Vinyet Planes, la presidenta de la SACA, Francesc Amorós, del grup Pessebrista, Helena Ferrer, la presidenta del Retiro, Isaac Bielsa, el president del Casino Prado, i Josep Maria Esteban, soci de l'entitat, tots ells, com els deien, moderats per en Xavier Salmerón, varen parlar del paper de l'agrupació en l'associacionisme de la vila. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Hi ha una esmena a la llista que acabes de fer. Doncs Carme vinga. Almirall, en representació de l'Isaac Bielsa, que no hi va poder venir en nom del Prado.
Doncs vinga.
I bé, com comentaves, doncs aquesta xerrada que doncs portava a terme l'agrupació de balls populars per plantejar-se això, cap a on anem. De fet, feia de moderador i al final va haver de fer explicacions també el president actual, en Xavi Salmerón, doncs, perquè alguns socis al final doncs es van preguntar si és que hi havia alguna cosa més del que s'estava plantejant a sobre de la taula. De fet, la xerrada la sentirem gairebé en la seva integritat, tot i que va haver alguns petits problemes amb equip de megafonia, doncs, que van impedir que quedés enregistrat correctament alguna de les parts finals d'aquest debat. Doncs anava al voltant primer de la relació que té l'agrupació de balls populars de Sitges amb altres entitats de la vila, bàsicament les entitats centenàries, Prado i Retiro. La relació és bona perquè entre altres coses l'àmbit de competències d'uns i de les altres és bàsicament diferent. I a més doncs es pot establir en alguns aspectes, i això ho va recordar per exemple l'Anna Ferrer, col·laboració quan hi ha necessitat. Sense esmentar-ho, tots vam recordar la presentació de l'audiovisual Sitges Sentiments de Festa, perquè doncs s'havia de fer el Prado, última hora no va haver aquesta possibilitat i es va fer el Retiro. Això per una banda. Per una altra banda, la convivència dintre del Palau, perquè saben que el Palau doncs és un edifici municipal, després que també va parlar l'alcalde Miquel Forns, doncs recordant que, diguem, la col·laboració bàsicament bàsica de l'Ajuntament era el tenir, l'haver comprat en el seu dia, i tothom hi va estar d'acord en el seu dia, aquesta instal·lació, aquest edifici, i per tant el manteniment se'n ocupen les entitats que l'ocupen, i després doncs l'Ajuntament fa uns convenis de subvencions amb les diferents entitats. Doncs bé, es va parlar molt de la convivència entre les diferents entitats que ara hi ha, perquè per una banda hi ha la Colla Jove de Castellers, que no va néixer dintre de l'agrupació, ja va néixer quan l'agrupació hi era, però va néixer al Palau i continua vivint al Palau. I Santi Terraza, el president de la colla, doncs va dir que havia nascut al Palau. El Palau és un, probablement hi hauria en un altre lloc, els castellers estarien millor, en un lloc més cèntric, que passés més gent per davant, o en un lloc més gran, però clar, no es veu el president de la Colla Jove de Castells en una nau de les Proelles, va dir, perquè no hi pujaria ningú a assajar, entre altres qüestions. Per una banda, doncs els castells. Per altra banda, els pessebristes o la SACA, que sí que són entitats que van néixer com a secció de la grupa i que després, per qüestions bàsicament econòmiques, és a dir, per la necessitat de poder diferenciar-se per poder optar subvencions, es van separar. De manera doncs, més normal, els pessebristes, de manera amb una miqueta més de controvèrsia interna, que després també es va acabar de resoldre la SACA, però en qualsevol cas doncs, tothom conviu en aquest espai, amb els vicis i virtuts que té el mateix espai, perquè els pessebristes saben el que costa muntar l'exposició cada any, la SACA sap el que costa assajar en aquelles instal·lacions, i bé, i a més, doncs clar, amb el fred que feia el divendres a la nit allà, doncs tothom sabia que també les instal·lacions poden ser molt maques, evidentment sense aquestes instal·lacions difícilment l'agrupació seria el que és, però també té unes mancances doncs, molt, molt clares al local. A partir d'aquí doncs, van parlar dos socis, en Josep Maria Esteban i també l'expresident en Joan Duran, que van fer, van donar una visió més, més interna sobre doncs, el que representa l'activitat que es fa. Si, evidentment es va parlar molt, per exemple, i això ho van esmentar tant la presidenta del Retiro com la representant del Prado, en aquest cas la Carme Almirall, l'enveja que les entitats centenàries li tenen a la grupa per la mitjana d'edat dels associats. Clar, evidentment l'agrupació de Valls Populars per la mitjana d'edat i pel nombre d'associats, clar, hi ha més de 1.000 socis. Ni Prado ni Retiro poden dir-ho, això. Les quotes són molt inferiors, però, clar, a Prado i Retiro hi ha activitats tot l'any, l'agrupació no té activitat. Sempre hi ha alguna cosa, però, clar, evidentment, hi ha un moment molt, molt central, que és Festa Major i Santa Tecla, i la resta, doncs, es va fent, i aleshores es va comentar doncs, aquell aspecte de que si s'hauria de fomentar també més activitat durant la resta de l'any, i si hauria d'esdevenir també un paper molt més impulsor de l'educació, del coneixement de les festes. I aquí va sortir el tema també fins i tot de la possibilitat de canviar d'ubicació la seu de l'agrupació. I això doncs, és el que va generar probablement la major controvèrsia de la nit, perquè alguns dels socis fundadors de l'agrupació en el seu dia... Com,
sí, alguns dels històrics, vaja.
Com Blai Fontanals, com la Mia, també en Jordi Sorià, doncs, van expressar el seu neguit per aquest caire que havia pres, i van preguntar-li al president si hi havia alguna cosa més a l'hora de muntar aquests debats. Es va qüestionar fins i tot que aquests debats es fessin així de manera oberta i que no hi hagués un procés de reflexió dintre dels socis.
És a dir, que entenien que d'alguna manera aquesta primera part del debat s'hagués hagut de fer de forma interna i després obrir-lo a tothom?
Sí, i més, per exemple, Blai Fontanals va dir que no entenia com unes setmanes després de que hi hagués hagut la renovació de la Junta, ara la Junta es preguntés què s'havia de fer. Diu, i el que va dir Blai Fontanals és que, clar, la Junta s'havia d'haver probablement presentat amb un projecte o en qualsevol cas a fer aquest procés de reflexió abans d'assumir i no després. Una altra de les qüestions que va sortir a partir d'aquí va ser Xavi Salmerón el que, diguem, li va tocar fer el paper de que l'agrupació no està en perill, que això és un procés de reflexió. Va sortir
que li va tocar fer més de president, vaja, sí. Que de moderador.
Va sortir també, el que passa és que aquest serà un objecte més del segon debat previst per finals de febrer que d'aquest primer, sobre el fet aquell històric fundacional, i ho va esmentar Blai Fontanals, que l'agrupació en el seu dia va néixer per englobar la totalitat dels balls de Festa Major i que això no s'havia aconseguit, i va dir Blai Fontanals, no s'aconseguirà tampoc, i si doncs ha d'adoptar aquest paper o no ha d'adoptar aquest paper, i que si dimiteix del paper d'englobador de balls, doncs aleshores, i això ho va dir la Mia, doncs que tampoc té sentit la fundació i l'agrupació com a entitat. Per tant, doncs, algun aspecte, el debat és llarg, hi ha qüestions doncs, que són doncs, més sabudes i que no generen cap tipus de controvèrsia, però sempre hi ha cireretes trufades al llarg de tot aquest debat.
Els ho tornem a recordar, moderats per Xavier Salmerón, el ball de Miquel Forns, Santi Terraza, president de la Colla Jove de Castellers, Vinyet Planes, presidenta de la SACA, en Francesc Amorós, el president del grup Passebrista o responsable del grup Passebrista, l'Helena Ferrer, presidenta del Retiro, Carme Almirall, en aquest sentit, representació d'Isaac Bielsa, el president del Prado, Joan Duran, expresident de la grupa, i en Josep Maria Esteban, soci de l'entitat. Hem de suposar, Joan, que enceta tot plegat en Xavi Salmerón, no?
Sí, Xavi Salmerón, que explica doncs, com es vol plantejar aquest debat.
Molt bona nit a tothom, moltes gràcies per venir a aquesta de les primeres taules rodones que l'agrupació o la junta directiva que estem actualment dins d'entitat volem impulsar. Primer de tot, l'agrupació no està en perill, ni molt menys, simplement que la junta directiva que tinc l'honor de presidir, volem diagnosticar una miqueta cap a on hem d'anar, en el sentit de l'agrupació ha patit l'agrupació ha patit una evolució, una certa evolució, ja té 37 anys d'història, té 1.000 i pico de socis, que és molt important. Crec que la tresoreria està molt, o sigui, està fantàsticament bé, perquè no hem gastat més del que tenim, i tot i les retallades que hem pogut patir des de les diferents administracions, sempre hem intentat doncs, mantenir el mateix nivell d'activitats, simplement doncs, organitzant-nos una miqueta potser millor. Evidentment que agrairíem molt més ajuda, en aquest cas econòmica. Però després de 30 anys d'història, de que uns quants amb una iniciativa impressionant van decidir muntar l'agrupació, amb uns objectius inicials que s'han anat transformant durant aquests 37 anys, potser ha arribat el moment de plantejar-nos parar un momentet i dir cap a on hem de seguir evolucionant, o potser hem de fer un pas enrere i tornar una miqueta potser al seu objectiu inicial, o no, o potser l'evolució lògica és aquesta i ha de continuar així. Per tant, per això la Junta hem volgut convocar aquestes dues taules rodones, en què primera volem parlar com a entitat, com a associació de la vila, amb altres entitats molt vinculades a l'agrupació, sobretot vinculades perquè potser van néixer sota el paraigua de l'agrupació aquí al Palau del Rei Moro, i altres entitats, evidentment, que tenen la seva força històrica i social a la Vila de Sitges, com són el Retiro i el Prado. I a part, tenim aquí l'honor de comptar amb un expresident de l'agrupació que també ens explicarà la seva visió, i també un soci que ha estat un soci de moltes altres entitats i també ens podrà explicar una mica de visió antropològica de l'evolució, no sé si lògica o no, o forçada, de l'agrupació. A més, tenim, potser podem dir que tenim el plaer d'aquí de comptar també amb l'alcalde, en aquest cas l'alcalde és soci de l'agrupació, i també ens ajudarà a explicar una miqueta quina és la visió institucional que té sobre l'agrupació i potser a nivell general de les entitats i la cultura d'aquest poble. Aleshores, doncs, agraïm-vos per haver vingut i en tot cas comencem aquesta taula rodona. Bé, que mira, són tres taules aquí presents. Però comencem en tot cas per l'alcalde, amb el Batlle, amb Miquel Fons, que la primera pregunta que li vull llançar és aquesta, de quina ha sigut o quina és la visió que té actualment l'Ajuntament envers les activitats i l'entitat en general que fa, o l'activitat que fins ara que fa, que organitza la pròpia agrupació de veïns populars.
Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, gràcies per convidar-me a formar part d'aquesta taula rodona. Se m'ha convidat, encara que ha dit que president, que sóc soci de fa molts anys, com a batlle de Sitges, i per tant intentaré parlar sempre com a batlle de Sitges, tot i que a vegades aquestes coses fan una mica difícils perquè un no deixa de ser o de pensar doncs, com un ciutadà més, malgrat a vegades es tingui que revestir amb aquest barret doncs, dels càrrecs electes. No? Jo quan el president em preguntava i em va proposar de formar part de la taula sobre el futur de l'agrupació, sobre parar i fer una reflexió, jo li deia, dic, hi ha una cosa que jo sempre he tingut molt clara, que és com a polític, que és el profund respecte per a la societat civil. I per tant, si s'ha de fer un moment una aturada i pensar què ha de ser l'agrupació, qui ho ha de dir no és el senyor Batlle, ni el senyor rector, ni ningú d'aquests, sinó que ha de ser els propis socis i sòcies de l'agrupació els que diguin què ha de ser l'agrupació o cap on ha d'anar. Però en qualsevol cas, recollint la pregunta, jo diria que és en aquest moment, i a més amb aquests gairebé 4 anys que porto al capdavant de l'Ajuntament, per mi l'agrupació és una de les entitats culturals més fortes d'aquest municipi, conjuntament, quan parlem de l'àmbit de la cultura, doncs amb dues més que avui també estan representades aquí, com són el Retiro i el Prado. Les tres tenen al voltant entre 800 i 1.000 socis, cadascuna d'elles. I l'agrupació, que és una de les entitats de les tres, doncs la més nova, perquè no és centenària encara, va camí, però encara no ho és, doncs és de les que més s'ha mogut en aquests últims anys per arribar a tenir doncs, aquest miler de socis. I a més això ho ha fet no des del punt de vista generalista, com pot ser més el Prado i el Retiro, que toquen tots els àmbits de la cultura, sinó des del punt de vista de la cultura popular i tradicional. I per tant jo crec que aquest ha de ser, per mi, entenc, el nord que no s'hauria de perdre. És a dir, si l'agrupació fa una aturada per repensar què vol ser, els objectius fundacionals, de quan es va crear aquesta entitat, jo crec que són els que s'haurien de posar sempre sobre la taula i els que s'haurien de tenir molt presents i que no hauríem o no s'hauria de sortir d'aquí, perquè si no es farà una altra cosa diferent. A partir d'aquí hi ha moltes maneres de fer-ho. Com a ajuntament, què ens interessa? Tenir, jo crec, una entitat forta, solvent en tots sentits, socialment, econòmicament, a nivell de gestió, perquè la cultura popular i tradicional estigui acompanyada, impulsada, gestionada, i per tant jo crec que aquest és l'interès. I això jo en aquests 4 anys ho he vist. Ho he vist i ho he palpat, ho he sentit, i jo crec que és, hi hagi qui hi hagi al capdavant de les juntes directives, tots els membres d'aquesta casa això ho tenen molt clar.
Perquè actualment la relació, diguéssim, institucional, de junta amb l'agrupació, perdona, l'agrupació amb la Junta de Govern o amb l'Ajuntament com a tal, és bona?
És excel·lent, jo diria. És excel·lent.
Sempre ha estat així, tu creus? O...
Jo només puc parlar dels meus, d'aquests últims anys, que és quan he tingut la responsabilitat. Però vaja, aviam, sempre hi poden haver... Jo crec que quan això acostuma a passar amb les entitats, quan més ens discutim és quan parlem dels convenis, i per tant quan parlem convenis vol dir passet, euros, no? I per tant és quan surten les cosetes, no? Quan surten més les... Però en general jo crec que podem dir que la relació és bona. I a més hem d'oblidar que en aquest moment també l'agrupació doncs està utilitzant unes instal·lacions que són municipals, i per tant jo crec que l'interès és mutu per entendre'ns, i jo crec que és molt bona la relació. Segur que és millorable, segur que hi ha aspectes que es poden millorar.
Ara que estàs parlant del Palau del Rei Moro, aquesta instal·lació és municipal actualment. Estàs d'acord que en el seu dia l'Ajuntament va fer bé en comprar pel poble de Sitges aquestes instal·lacions i seguir mantenint, en tot cas, aquí la sessió a l'agrupació i les entitats que més o menys estan vinculades a la gestió, per seguir mantenint la mateixa activitat i desenvolupament que havien fet abans que l'edifici fos municipal?
No puc dir el contrari. Ara em trec el barret de vetlla. Estava a l'assemblea com a soci el dia que la Junta del moment va dir: escolteu, això es ven, els propietaris s'ho venen, sisplau, que fem alguna cosa i anem a veure l'Ajuntament perquè bellugui fitxa. I jo estava entre aquells socis que estàvem a l'assemblea aquí dins, dient: fem alguna cosa, perquè jo era regidor de l'oposició llavors, i perquè féssim, bueno, ens belluguéssim per intentar doncs que això quedés pel poble de Sitges. Per tant, no puc dir el contrari. Vull dir, jo crec que l'Ajuntament, el govern del moment, va fer el que havia de fer, que és, si això estava en venda o hi havia possibilitats de que anés a parar en mans privades i per tant desaparegués l'activitat social que es fa aquí dintre, moure's perquè fos municipal.
Molt bé, moltes gràcies, Miquel. També tenim aquí representats, com he dit abans, entitats que estan vinculades a l'agrupació i les entitats que estan molt vinculades al teixit social de Sitges. En tot cas, primer començaré per les entitats centenàries, que en aquest cas estan representades al Retiro per la seva presidenta, l'Helena Ferrer. Excusar també, sobretot, a l'Isaac Bielsa, que per una urgència a última hora que tenia visita al metge no ha pogut venir, però estem encantats que també estigui aquí la Carme Mirall, que representa en tot cas el Prado. La meva pregunta, la relació entre les entitats centenàries i l'agrupació és cordial? Es podria fer més? Què creieu, altres, que actualment funciona?
Sí? Jo diria que és molt cordial. A veure, no pot ser d'una altra manera, tampoc. Entenc que com a entitats, vull dir, naturalment parlo com a Retiro, vull dir, sempre que hem tingut alguna necessitat mútua ens hem ajudat amb el que s'ha pogut mútuament, perquè nosaltres de vegades també a vosaltres, i creiem que som complementaris, vull dir, perquè a més l'àmbit que vosaltres teniu com a entitat no és exactament el que tenim com a Retiro. A nosaltres, doncs, com ha dit molt bé el senyor Batlle, doncs, és com a molt més ampli, vull dir, a nivell social i a nivell cultural, però sí que, a veure, jo entenc que si no existís la grupa, tots els de la grupa o estaríeu al Prado o estaríeu al Retiro, està clar, perquè és així, perquè per el que vosaltres defenseu, amb el que vosaltres treballeu, és el que realment, doncs, com a entitat sitgetana sentim tots i estimem i volem que vagi endavant, no? Jo el que em vejo són aquests mil i no sé quants socis, només us puc dir això, però molta enveja, vull dir, perquè ojalà el Retiro els tingués. És el que nosaltres en aquest moment estem somiant, passar de 1.000 socis. Seria ideal per l'entitat. Deixa'm que et digui també agrair que la convidada avui per poder estar aquí. Que podríem fer més coses juntes, segurament. Vull dir, potser fa uns anys hi havia més activitats també, no sé, amb coses a l'estiu, al jardí, vull dir que els balls de la grupa, doncs també, quan convenia, doncs, actuava al Retiro o mil coses, no? Potser això no, ara no es dona tant, però, vull dir, a veure, aquí estem oberts a el que faci falta, vull dir, i nosaltres en el seu moment ens vam alegrar molt també de que aquesta casa us aculli i que com a mínim no tingueu a patir per la casa, no? Cosa que a nosaltres ens sembla que, com que sí que és nostra la casa, ens sembla que patim una mica massa per tot plegat. Però bé, això és un altre debat, que també podríem tindre. Jo crec que amb els 30... Quants anys? 34? 37. Doncs, Déu-n'hi-do, ja pesa. Vull dir, els anys d'antiguitat d'una entitat ja comencen a passar. Crec que, vull dir, que feu molt bé en replantejar-se també el futur, perquè sí que és cert també que les coses, doncs, van evolucionant i sempre és bo poder avançar i poder mirar què és el que has anat deixant pel camí i què és el que no convé deixar-se pel camí. Perquè això sí que és important. Com a entitats, això jo crec que nosaltres... és una de les coses que sempre tenim molt clares, que naturalment que ens s'ha de mirar sempre endavant i tirar endavant, però no podem oblidar qui som i d'on venim i per què va néixer. I això, vull dir, si us voleu mirar una mica amb les entitats centenàries, jo crec que hem durat tants anys perquè precisament hem sabut defensar, crec jo, cada una d'elles, la seva identitat pròpia. Vull dir, això és el que us desitjo a vosaltres també.
Bueno, sense que serveixi de precedent, estic absolutament d'acord amb el Retiro. I em sembla que ja ho he dit tot. Evidentment, com a Prado, no tenim cap motiu per pensar que hi ha hagut cap situació de conflicte. Al contrari, penso que les entitats, i parlo de totes les entitats d'aquest poble, en el moment en què hi ha una situació en què una demana suport a l'altra, sempre hi som, intentem ser-hi amb les nostres dificultats, amb les nostres identitats pròpies, però que tots ens donem suport els uns als altres i que això també ens fa forts com a xarxa i com a societat civil sitgetana. Nosaltres també us tenim molta enveja pel nombre de socis i per la joventut dels vostres socis. Perquè les entitats som centenàries, però també tenim socis amb centenaris, gairebé, tant per com Retiro. Aleshores, és una sana enveja de cercar també, i nosaltres també renovar-nos per trobar espais on gent més jove, que és la que es mou dintre de la grupa, de l'agrupació, pugui també sentir-se acollit a Prado o a Retiro o a qualsevol altra entitat. I em reitero tot. També vull afegir que estic absolutament d'acord amb que els orígens són importants, la identitat que va fer néixer a cada societat és important tenir aquesta memòria històrica i aquest pensament amb el que, bueno, ara faré la progre, però qui perds els orígens perd l'identitat, sí, i això és cert.
Espera, no se porteu gaire el micro, no, perquè aprofitaré... Ja que més o menys ho he tocat una mica per sobre, els orígens, ho dic, l'agrupació va començar la intenció, i aquí hi ha algun soci fundador, que si m'equivoco que m'ho digui, però va començar una idea aquesta de dignificar el folclore local i agrupar, en el seu cas, els balls populars que estaven al carrer i retornar a recuperar balls que potser s'havien perdut o que el seu ball havia canviat una mica. Ha anat evolucionant i aquesta entitat es va fer gran i els socis, bueno, es van començar a fer activitats socials pels socis perquè cada vegada anaven pujant, però aquestes activitats socials s'han acabat convertint en activitats que les gaudeix tot el poble de Sitges i potser són activitats com, ara ho dic aquí, una cosa que s'afecta potser, com pot ser la tatonada popular, que potser era una cosa al principi molt pensada pels socis perquè la gaudeixin, però ara no deixa de ser una activitat més que en certa mesura també pots fer una petita competència a les entitats centenàries que sempre heu fet la xatonada de Dijous Gras, perquè és el Carnaval és l'ha impulsat pràcticament aquestes entitats més enllà de l'Ajuntament. Per tant, potser ara ja no, perquè ja ens hem acostumat a que hi ha aquesta xatonada, per exemple, com poden haver altres activitats, però vosaltres creieu que en els seus orígens, quan l'agrupació va començar a tirar endavant aquesta activitat, hi havia algun tipus de rancor o algun tipus de...
Jo diria que no, A veure, vull dir, les xatonades, vull dir, les entitats tota la vida s'han fet, vull dir, no sé, vull dir, tampoc no recordo jo que hi hagués hagut gaire batibull perquè aquí la grup es fes xatonada, vull dir, no, la veritat no ho recordo, jo ja porto molts anys a dintre del Carnaval i la veritat, si hi hagués hagut algun batibull me'n recordaria i no, hi ha hagut batibulls per altres històries, però no per això, que no té res a veure amb la grup, no, jo no.
Penso que cada entitat té el seu públic i cada entitat fa l'oferta que fa per la gent que sap que li anirà. Llavors no hi ha competència.
Moltes gràcies. Després tornarem a entrar en una mica de debat. Com havia dit al principi, també tenim les entitats que diguessin que van néixer dins o sota el paraigua de l'agrupació. Començarem primer amb la Colla Jove de Castelló de Sitges, que avui està representada per aquí pel Santi Terraza, el seu president actual, des de fa ben poquet, un altre cop. I sobretot, com tu també vas estar als inicis també de la colla i també estàs molt vinculat a la pròpia agrupació, perquè també estàs des dels principis, quasi. Hi ha alguna diferència de l'agrupació dels inicis amb la Colla Jove, de quan es va crear la colla, a la d'ara? Segons tu.
Clar, com tu dius, la colla es va crear aquí. Es va crear al pati del Palau el setembre del 92 i han passat 22 anys i encara hi som al pati del Palau. Això és una manera doncs, que posa de manifest que els vincles i la relació doncs, no només són històriques i de naixement, sinó que tenen una continuïtat i que, per tant, malgrat que una colla de castells ha de tenir una entitat pròpia, que no necessàriament doncs, ha de ser una secció d'una entitat, com va ser en els orígens, doncs, que la colla, quan es va fundar, era una secció de l'agrupació, lògicament va evolucionar per ser una colla castellera, doncs, en tant que té una entitat jurídica de governament i de funcionament doncs, absolutament sobirà en aquest sentit, però la relació s'ha doncs, mantingut des dels principis. I, clar, l'agrupació, jo recordo aquella agrupació doncs, de començaments dels 90 respecte a l'agrupació actual. Home, era, sí, lleugerament diferent, però en tot cas, perquè moltes coses a Sitges també eren lleugerament o notablement diferents. En tot cas, el paper social doncs, que aquella agrupació tenia probablement es restringia més a l'àmbit estrictament festiu, a l'entorn de Festa Major, de Santa Tecla, malgrat doncs, que hi ha... Tenia una presència doncs, en el cas dels Pessebres o a la Setmana Santa, si no recordo malament. Però després s'ha doncs, vist una agrupació doncs, que ha tingut una presència en la vida social i cultural doncs, que va més enllà de l'àmbit estrictament festiu. Per tant, això jo entenc que és una reflexió que ha de fer la pròpia entitat i els propis socis, però que vagi jo des de la meva òptica estrictament personal i com a soci, doncs, la veig positiva i necessària. Els castells i l'agrupació doncs, sempre han tingut aquesta relació doncs, de convivència, que com qualsevol convivència, com que hi pot haver amb dues entitats que hi conviuen en un mateix espai, doncs, bé, hi ha moments per tot, això és absolutament normal, doncs, en una mateixa casa doncs, les convivències no sempre de vegades són senzilles, doncs, és normal doncs, que amb dues entitats doncs, hi pugui haver doncs, coses que siguin absolutament millorables. El que passa és que el millorable és no tant per la relació entre les dues entitats, sinó sobretot el que l'agrupació pot obtenir dels castells i els castells poden obtenir de l'agrupació. Clar, moltes vegades nosaltres els castells, doncs, quan veiem que l'agrupació té un miler de socis, ho mirem amb una sana enveja, malgrat que molts de nosaltres som socis, però pensem, carai, per què no aprofitem aquest miler de socis? Jo em conformaria que una quarta part vinguessin a fer pinya. I per tant, moltes vegades doncs, estem tan junts i convivint aquí que no ens n'adonem de les possibilitats que uns ens en podem oferir als altres i els altres ens en podem oferir amb uns. I això probablement és que la pròpia dinàmica de funcionament de cada setmana i de cada festa doncs fa que gairebé només miris endavant i no et paris a pensar i a mirar què és el que tens al teu costat, doncs que et pot arribar a sumar. I de la mateixa via a la inversa, és a dir, els castells doncs també poden arribar a portar en participació, en organització i en qualsevol altre element de difusió. Per exemple, recordo l'any 2009 vam anar a fer castells, ens van convidar a fer castells a Itàlia i el primer que vam pensar és que, que ens acompanyi algun ball, és a dir, ja aquí anem, no anem sols. I per tant vam pensar amb la Moixiganga, bé, jo crec que iniciatives d'aquest tipus, doncs ja que teníem la possibilitat de sortir a fora a fer castells, doncs que no hi anéssim nosaltres sols, doncs que ho poguéssim compartir doncs, amb un ball, en aquest cas, doncs, prou representatiu com és la Moixiganga. I crec que seria això doncs, un dels elements que per les dues parts doncs, hauríem de millorar i bueno, em consta que tenim la voluntat de fer-ho tots dos, de treure profit, perquè aquí hi ha una entitat doncs, dinàmica, constant, i després hi ha una altra entitat que probablement la gent que en ve a fer castells i a ensaixar, doncs és la gent que entra més vegades i que més vegades trepitja el palau, perquè bueno, des que es comencen a fer castells al finals de febrer o començament de març fins a finals d'octubre, un o dos cops per setmana, doncs, clar, són moltes vegades. Jo alguna vegada m'havia arribat a preguntar, ostres, quantes vegades deus haver entrat al palau? És impossible, no? De centenars i centenars de vegades. Doncs hauríem de parar una vegada i dir, no només vinc aquí a enfeixar-me i a fer castells, sinó bé, mirem aviam en què ens podem ajudar i, per tant, en què podem sumar mútuament.
Molt bé, gràcies, Santi. Una explicació ja? Està bé. És el que volem, eh? És, sobretot, diagnosticar, és això, el que ens interessa. Vull dir, el fet de veure com altres entitats van néixer també dins d'aquesta agrupació i com aquestes entitats s'han fet grans, tan grans, que fan activitats anuals pròpies, seves, i són multitudinàries, inclòs omplen el palau, però en aquest cas els castells. I a vegades són els castells més que la pròpia activitat ordinària de la pròpia agrupació. En aquest cas, també tenim el Francesc Amorós, que és el president del grup estabilista de Sitges. És el mateix cas, pràcticament va néixer el grup estabilista, va néixer com una secció dins de l'agrupació de veïns populars de Sitges i evidentment que en el seu dia es va fer gran i necessitava, pues, per poder aspirar més, suposo, pues, a fer-se encara més gran, es va constituir com a entitat i des que es van constituir entitat i eren secció, segueixen aquí al Palau i nosaltres encantats, però digue'm en tot cas quina opinió que creus, que també estaves des dels inicis del grup passebrista.
Sí, doncs nosaltres estem aquí fa 25 anys, en el qual ja són uns quants anys. Mai hem tingut cap queixa de l'agrupació, perquè sempre ens ha tractat estupendament bé. Vam néixer, com tu mateix deies, com a secció, per omplir el buit que generava l'època entre Santa Tecla i un altre cop Festa Major. Per poder fer algun acte aquí al Palau es va decidir pues, fer les exposicions de pessebres i això per poder omplir a l'època que no omplíeu el Palau. Vull dir, va néixer simplement, com ja dic, com a secció per això. Llavors, durant aquests anys hem anat complint amb aquest acord i ens vam deixar de ser secció i passar a ser entitat pròpia pel tema de una necessitat econòmica, perquè com a secció no es podia desenvolupar el tema de subvencions ni aquestes coses per temes legals simplement, no per temes d'incomprensió per part de l'agrupació ni res. Vull dir, va ser això. Ja et dic, vam néixer dins i seguiríem estant dins si no fos per aquesta classe de temes que fan que les necessitats econòmiques i tal, i que les traves que cada cop posa més es posa més per donar subvencions i coses, ens van fer decidir establir-nos com a entitat. I ja està.
Moltes gràcies, Francesc. Però una pregunta. Si a... Bueno, de fet, la deixaré per final, en tot cas quan també la vinyet, que en aquest cas ve en representació de la SACA, ens expliqui també el mateix que els he preguntat potser al Santi i al Francesc, és el fet Valtros també va néixer com a grup de danses de dins de l'agrupació, després ja també va néixer ja la SACA, que funcionava de forma paral·lela amb l'agrupació, i després evidentment que ara sí que potser esteu una mica més per lliures i, o diguéssim que voleu soles, sols, diguéssim.
Sí. Bueno, aviam, la SACA també, una mica com ells, va ser per temes, diguéssim, econòmics, però també volíem ampliar més, sortir fora d'aquí. Llavors ens vam veure obligats a formar-nos com a entitat. Vull dir, nosaltres aquí a la grupa estàvem bé, però va arribar un moment que hi havia, bueno, diversos temes que poder no ens entorpíssim uns als altres. Llavors nosaltres fèiem un altre tipus de cultura, però fèiem, no sabria com dir-ho, vale? També és que estic nerviosa, eh? Exacte, sí. Llavors, però bueno, vull dir, ens vam fer entitat, però igualment vam estar aquí. De fet, ara estem assajant aquí, tot i que no és un espai adequat per assajar, però nosaltres estem encantats. Vull dir, és que no...
Sí. En el moment que vosaltres, les tres entitats que estan aquí al Palau, sota el paraigua d'agrupació, us veu decidir proclamar el dret a l'autodeterminació, diguéssim, perquè de cop veu passar a entitat. Aquest moment de transició va ser com acordat entre la junta que hi havia en el seu moment, o va ser perquè els associats, en aquest cas el vostre grup o el vostre col·lectiu, va decidir: ei, hem d'avançar i no podem fer-ho per aquí, no podem fer-ho amb juntament dins del paraigua, pregunto.
Bueno, jo puc parlar pel nostre cas, només, no pels altres. El nostre cas, ja ens havíem constituït com a entitat pròpia, però encara seguíem treballant sota el paraigües del Palau. Llavors va ser només en un moment determinat que la Junta dels Pessebres va decidir deixar l'agrupació com a entitat separada completament.
No, en el cas dels castells sí, va ser una relació amistosa, molt més que l'autodeterminació que necessita Catalunya. Era una evolució absolutament natural, és a dir, no tenia gaire sentit que una colla de castells doncs fos una secció d'una entitat, perquè el nivell de decisions, de funcionament econòmic que necessita una colla de castells, doncs bé, necessita d'una agilitat i d'una manera de treballar que ha de ser, doncs, lògicament independent. De fet, no hi ha cap colla de castells que depengui d'una altra associació. El que passa és que sí que hi ha alguns casos, no gaires, però alguns casos, els de Castelldefels, per exemple, doncs, que tenen algun tipus de relació orgànica estable amb una associació de la qual han nascut. Hi ha el cas de Castelldefels i hi ha algun més. Granollers, em penso que també. I que ve a ser, en certa manera, el que tenim aquí, perquè aquí la colla doncs és una entitat sobirana, però només el fet de compartir espai amb l'agrupació des dels seus inicis, és a dir, que no ha estat qui haguem arribat després, doncs ja fa que la relació sigui d'una relació d'estabilitat permanent. I això que deies tu, doncs sí, la decisió va ser tan lògica que la junta que hi havia en aquells moments de l'agrupació doncs ho va entendre com un pas natural a seguir.
Això no és el vostre cas, Castells, però ara pregunto a vosaltres, als passebristes i a la SACA. En el seu moment, des de la junta directiva que hi havia en el seu moment, va ser un moment crític, o va ser com, va haver algun tipus de queixa, o va haver algun tipus de rancor, no sé com dir-ho.
Aviam, nosaltres ens vam constituir com a entitat pròpia, si no recordo malament, el 2003. Llavors va ser un tema a tractar una mica delicat. Diria jo que poder no s'ho esperaven, no? Perquè, aviam, la SACA en si sí que fem actes, però els actes més puntuals són quan fem el dansa plaça. Durant la resta d'any probablement fem actes, però passem més desapercebuts. Llavors, poder no s'esperaven que volguéssim crear-nos com a entitat pròpia, però era necessari. Llavors, quan ho vam exposar, jo diria personalment que no va acabar de sentar gaire bé. Semblava com si volguéssim nosaltres marxar de l'agrupació i no formar part d'ella, però realment si no dic pràcticament tots els que estem a la SACA, hem estat en juntes, hem sigut socis des de fa un munt de temps. Vull dir, nosaltres en cap moment volíem separar-nos de la SACA, o sigui, de la grupa, sinó formar-nos, però part d'ells, però estan a dintre. O sigui, el que sempre es diu del gran paraigües de l'agrupació que abarca diverses entitats. No sé, potser perquè també va ser una mica l'època crítica.
Però diguéssim que el Palau és com l'element que unifica o diguéssim que ara mateix ens coordina o ens permet seguir mantenir-nos aquesta relació, pregunto.
Poder, clar, jo suposo que també venia de la por de dir, ostres, ara si marxen, què passarà? Aviam, evidentment, suposo que no hagués passat res, perquè encara hi ha entitats, no ha marxat ningú, però clar, era donava una exclamació de dir, ostres, si marxen què? Vull dir, no, nosaltres en cap moment vam voler marxar, però volíem, necessitàvem.
En el cas dels castells, la veritat és que si no haguéssim tingut el Palau, difícilment haguéssim arribat fins on som ara.
Ni amb Retiro ni Prado, per exemple.
És que les característiques dels castells, clar, requereixen un espai per ensejar, doncs, que requereix, doncs, una alçada determinat, i a Sitges, l'únic lloc que no sigui el pati del Palau, a no ser que sigui el carrer, però clar, lògicament al carrer no pot estar una entitat, doncs l'únic lloc és una nau industrial, les Proelles. Clar, jo no m'imagino la colla anar ensejant els divendres allà a les Proelles. No hagués tingut previsiblement una continuïtat. I, clar, després de 22 anys de trajectòria de la colla hi ha hagut moments bons, moments no tan bons, moments, doncs, amb molta eufòria, moments que ha costat molt tirar-ho endavant, i en aquells moments que ha costat molt tirar-ho endavant, si no haguéssim tingut aquest espai, doncs probablement la decisió que s'hagués pres, doncs, hagués estat la de no continuïtat. Per tant, per la colla al Palau no és només que sigui casa seva, sinó que, doncs, hi ha una aliança que és totalment permanent.
Val. Moltes gràcies als tres. Abans de passar a l'expresident, que ens aclarirà algunes coses, alguns dubtes que potser han sortit aquí, passaré, en toques la paraula, al Josep Maria Esteban. Ell és soci de l'agrupació. No sé si des de l'inici o...
No.
Bueno, ets soci d'altres entitats, però sí que m'agradaria demanar-te, sobre el teu punt de vista, què creus o quina ha sigut l'evolució de l'entitat, de l'agrupació durant aquests anys, de forma resumida, no fa tants detalls, però quina creus que ha sigut l'evolució des dels fets fundacionals que la van fundar fins al dia d'avui?
Sí, bé, jo d'entrada dic que potser m'ha tocat el paper més difícil, perquè aquí hi ha socis fundadors, hi ha el soci número 1, hi ha altres socis que han fet coses més importants, però resumint molt, podríem dir que es va fundar per, com has dit tu bé abans, dignificar la festa i estructurar-la. A partir de la fundació eren altres temps en la festa major, hi havia balls que estaven a punt de desaparèixer. La casa els va recuperar. També va ser el moment de la integració de la dona a la festa. I, mica en mica, paral·lelament, va haver un enriquiment amb activitats socials. Això ha anat creixent i potser en tots els respectes cap als presidents, expresidents i juntes. Llavors, la casa s'ha anat fent gran. Paral·lelament, tots els actes i activitats que estaven evidentment relacionades amb la cultura popular han requerit de més temps, de més esforç, i llavors potser ja temporalitzo des de la Junta del Parés cap aquí, potser els objectius que s'han marcat han sigut més grossos, s'han assolit, evidentment, sobretot s'ha fet molta pedagogia del que és la cultura popular de Sitges i les tradicions fora de la casa. Això paral·lelament ha portat un creixement d'activitat, tant amb la festa gran com amb la festa petita de Santa Tecla, i potser la, posant un punt així ja de debat, un primer punt de debat, aquesta pedagogia que s'ha fet fora potser es troba a faltar dintre.
Molt bona. Pues com ara li tocarà al Joan, li preguntarem, perquè ell també és vicepresident. Però abans de passar al Joan, no, abans de passar-li al Joan, hi ha algun paral·lelisme entre l'agrupació Valls Populars de Sitges i altres entitats d'altres municipis, potser que van néixer tu, que van néixer potser amb la mateixa... Ho diguéssim que l'agrupació de Valls Populars de Sitges va néixer i va ser pionera en l'àmbit, potser, i altres poblacions s'han copiat aquest model, de fer agrupació, de fer una associació cultural que intenti agrupar els valls per poder això, dignificar. Però aquesta evolució és paral·lela, pot ser d'altres entitats?
No, jo crec que va per davant. O sigui, en altres poblacions crec que és diferent perquè, primera, va pel darrere i, segon, els objectius fundacionals, així com aquí era per mantenir i coordinar en altres llocs, ha sigut per establir.
Aleshores, Joan Duran, expresident de l'Agrupació Valls Populars, sortim bastants temes que m'agradaria que també els toquessis, sobretot començant per la relació que havia comentat en Helena com la Carme de l'agrupació, tu que has estat molts anys també a la Junta, aquesta coordinació potser entre l'agrupació i les altres entitats, també la relació que hem tingut l'agrupació amb la pròpia institució i sobretot la relació amb les altres entitats que estem aquí sota la mateixa casa. Més que res, explica'ns quin creus o el teu punt de vista tot plegat.
Bé, què? Sí. Bona tarda a tots i primerament felicitats per la iniciativa de fer aquestes taules rodones. Es veu que té molt èxit, té més èxit que les assemblees de l'agrupació. Això vol dir que avui es tractaran temes molt més interessants que els que es tracten normalment a les assemblees. Com has dit, hi ha molts temes sobre la taula i jo segurament me'n deixaré uns quants perquè tampoc no cal que els desenvolupin tots i segurament si obrim un torn de preguntes entre el públic doncs, tornaran a sortir. A mi m'ha agradat molt i de fet ha dit el que jo tenia preparat de dir al Josep Maria, de fer aquesta diagnosi ràpida del que ha estat l'agrupació durant aquests 37 anys d'història. Però deixeu-me dir quatre coses perquè així a partir d'aquí doncs, podem potser seguir el debat. Com comentava i també com ha comentat també el Batlle, evidentment l'agrupació va néixer en una època absolutament o radicalment diferent, folclòricament parlant, de la qual estem ara. Van ser moments difícils, també van ser moments de suposo, perquè jo en aquell moment no hi era o acabava de néixer, van ser moments doncs molt interessants i molt estimulants perquè es podia fer tot i s'havia de fer tot si no es volia perdre una gran part del patrimoni que avui podem gaudir. Passat aquells temps potser més difícils, el que passa amb una entitat com la agrupació és que agafa una sèrie de rutines, es va establint, va tractant tot el que en un primer moment doncs, havia estat una novetat, tractant-ho com una mica com una cosa del dia a dia. Llavors això fa, crec, que les juntes, per marcar-se reptes nous i per intentar engrescar amb més gent, es plantegin d'obrir l'entitat a d'altres objectius que no estaven dins dels objectius fundacionals de l'agrupació. I això ho hem vist sobretot en aquests últims 15 anys, o potser una mica més, en què aquesta entitat, l'agrupació, potser sense desatendre, diguéssim, el seu objectiu fundacional, s'ha anat obrint i ha anat programant i fins i tot inventant nous actes, noves activitats durant l'any, que de fet també han ajudat doncs, a augmentar el gruix de socis que ara tenim i que és un dels nostres principals actius i un dels principals orgulls de l'entitat. A l'ampliar aquest ventall d'activitat que que ja s'ha fet, diguéssim, ara jo crec que l'agrupació torna a estar en aquell punt de que segueix per rutina totes les activitats que ha anat, o sigui, tot el ventall d'activitats que ha anat proposant. I crec que el que potser ens falta és tornar a revisitar els objectius fundacionals, allò que deia la Carme, per qui perd els orígens, perd la identitat, i recuperar una de les grans assignatures pendents que té l'agrupació, potser dos assignatures pendents que té l'agrupació. Una, l'ha dit el Josep Maria, que és fer pedagogia dins de la casa, amb els nostres balls, o sigui, però no pedagogia de comportament, o sigui, pedagogia del que són els balls en si i de què és el que estem fent i de per què ho fem i de quin significat té i de com s'ha de fer. I després l'altra assignatura pendent, que no s'ha revisitat pràcticament des de la fundació de l'agrupació, és realment que l'agrupació serveixi per agrupar tots els balls populars de Sitges. O sigui, no només els que som ara, sinó tots els balls. I això és una feina difícil, però no és tan difícil com ho podia ser fa 20 anys enrere. Per què? Doncs perquè d'aquests 1.000 socis que actualment té l'agrupació, potser m'equivoco, però jo crec que actualment un 65% o un 70% d'aquests socis tenen menys de 35 anys, han nascut amb l'agrupació funcionant i el mateix passa amb el gruix de gent que participa actualment a la festa, no? Que són gent que la majoria doncs, estan a la ratlla dels 30 i pico, 40 anys, que veuen l'agrupació com una cosa normal, que potser no mostren les reticències que potser en un principi doncs, mostrava la gent que participava a la festa, i crec que és el moment d'obrir l'entitat a tot el col·lectiu folclòric sitgetà.
Gràcies, Joan.
Ja sé que això tocava a les taules rodones següents, però com que m'has convidat amb una, doncs...
Està bé que ho llencis, perquè així aprofito i ja fes promoció de la segona taula rodona que tindrà el dia 27 de febrer. No, però has tocat també un tema que sí que m'interessa que parlis ara, és el fet que va lligat el tema d'activitats i pedagogia. És possible que el fer aquestes activitats o intentar fer activitats durant el cicle anual, festiu, popular que es fa a Sitges, ens hagi perjudicat a l'hora de fer aquesta pedagogia interna? Potser ens ha tret forces o hem perdut potser una mica el nord per aquí? No ho sé, pregunto, eh?
Aquest sí, sí. A veure, el fet d'obrir molt el ventall d'activitats d'una entitat, el que vol dir, el que implica necessàriament és que la junta directiva, que és la junta amb els seus col·laboradors més estrets, es carreguen molt de feina. I el fet de carregar molt de feina, doncs, a vegades fa que qui molt vol abarcar, doncs poc pot apretar. Això és una dita castellana, però és igual, l'he reconduït. Jo penso que és cert, llavors això, a veure, això és una autocrítica que ens hem de fer tots els que hem intentat doncs, incorporar noves activitats a l'agrupació, que moltes vegades doncs, la dispersió fa que a vegades es perdi una mica al nord. Per una banda, aquesta dispersió obre l'entitat a potser altres públics que no són tan de festa major, no? O sigui, no són de carn i ossos de festa major, diguéssim, sinó que tenen altres interessos, com pot ser el carnaval, o com pot ser coses de teatre que s'han fet, o pot ser coses literàries que s'han fet, també. Això va bé per fer conèixer l'entitat, però és evident que tota aquesta sobrecàrrega que comporta aquest obrir el ventall, doncs, implica que moltes vegades doncs, no es pugui arribar tot i no es pugui incidir en temes que són crucials, com és el de posar els cinc sentits en la festa major, que és el nostre objectiu principal.
Perquè aquí va ja cap a les entitats centenàries. El nostre objectiu principal era la festa major. Hem començat a tocar altres temes, altres activitats durant l'any. Valtros, en principi, tocava tots els temes, era una societat cultural, per tant, intentàveu. Però teniu alguna activitat en què suposi molt d'esforç, que suposo que m'imagino que potser serà Carnaval, i que faci que la Junta en què esteu perjudiqui altres activitats perquè centreu massa en aquesta activitat, o tot el contrari, o vosaltres teniu una organització interna en el que, ei, hi ha aquells que s'encarreguen de fer aquesta activitat, altres que us encarregueu de fer aquesta, etc, etc.
Engego jo. A veure, intentem organitzar-nos. A veure, sí que és cert que el Carnaval suposa un 33% o molt de temps més, o un 60% de la feina de les nostres entitats. El que passa és que intentem que hi hagi un equip motor que ho gestioni, que la Junta Directiva tingui una presència però que no sigui constant. La Junta Directiva fa suport a la Comissió de Carnaval, que és el grup motor del Carnaval. Les altres activitats que es porten a terme, concretament al Prado, doncs clar, les porten a terme les entitats que estan integrades, com estaven integrats els companys dintre del paraigua de l'agrupació, doncs el Prado funciona per seccions i llavors cada secció té els seus responsables i intentem gestionar-ho d'aquesta manera i la Junta Directiva ja té prou feina a buscar calés, que és un dels objectius de les juntes.
A veure, nosaltres igual, o sigui, el retiro... Té diferents comissions, entre elles la Comissió de Carnaval, la Comissió de Caramelles, o sigui, a part doncs, bueno, de la Junta Directiva, naturalment. Si una part del carro gros que diem nosaltres és el Carnaval pel retiro, sort que hi ha, des de fa molts anys, creada la Comissió de Carnaval, que és qui s'emporta tota la feina. Llavors, en aquest cas, per exemple, en el cas de les persones que actualment estem de junta, doncs són dues persones de junta directiva que també estan integrades dintre la Comissió de Carnaval. O sigui, aquestes dues persones pràcticament durant la temporada no els hi veus el pèl en cap junta directiva. O sigui, sort dels missatges que avui en dia estan al tanto de tot el que passa a la resta de la casa. Per exemple, doncs, tot tenim, no és una comissió, però vull dir, hi ha persones de la Junta encarregades també, que, per exemple, tot el tema de la caixa escènica, que és el que nosaltres denominem tot el que és l'escola de música, que això és una feinada durant els 9 mesos de curs escolar, que déu-n'hi-do. I la resta de Junta, o sigui, el que faci falta, no? Però vull dir, sí que és ben cert que molta gent de la Junta Directiva, per exemple, en aquest cas de Carnaval, no, ni idea. O sigui, no estan en res. I en canvi d'altres, doncs, bueno, hi estem perquè ja hi hem estat i perquè ens agrada, vull dir, res més. En Joan diu que té una
anècdota. Sí, la Joana, explica l'anècdota aquesta que tens.
En Joan, quan ha sigut de Junta del Retiro.
Ja. No.
I vaig estar de Junta del Retiro, com diu l'Helena, quan l'Helena era presidenta del Carnaval. I no sé, jo recordo, no sé si vaig estar 3 anys de la Junta o 4, no sé, més o menys, no sé. Doncs jo no recordo cap junta directiva del Retiro, i això que en fèiem una cada setmana, religiosament, no recordo cap junta que es parlés allò més de 10 minuts de Carnaval. O sigui, mai. O sigui, el Carnaval funcionava sempre a part, diguéssim, i molt bé, i anava, bueno, anava sol.
No, Joan, per tant, això em serveix per preguntar. Aquí a l'agrupació tenim la figura de la coordinadora de balls o coordinador de balls, que més que res intenta una mica vetllar que els assajos es desenvolupin o que dins de les pròpies colles hagi bon rotllo o el que sigui. Però potser la junta o l'agrupació hauria de funcionar que la Junta s'encarregués d'administrar, coordinar totes les accions, el que faci falta, buscar diners, a representar l'entitat davant de la institució, altres entitats, i crear una mena de grup motor o que sigui que s'encarregui únicament de la Festa Major? Pot ser que podria ser una solució?
A veure, quan jo recordo que quan vaig entrar a una junta de l'agrupació amb el Joan Molina, en aquella època ja vam començar a dividir les feines dels membres de la Junta, tot i que pràcticament tots ho fèiem tot, però ja es va començar a crear, diguéssim, la cap de vestuari, diguéssim, que ja sabem qui és, perquè quan se'ns descusa alguna cosa anem a buscar-la, I llavors el vestuari va començar a funcionar d'una forma bastant separada i la Junta el que feia doncs, era doncs, buscar els diners que feien falta pel vestuari d'aquell any, però no s'hi implicava potser directament. I més recentment, doncs, com el que dius, no? la creació d'algú que es dediqui més a coordinar els assajos, dels balls i tal. El que passa és que això també depèn molt del tarannà de qui sigui president en una època determinada o de qui formi la Junta, perquè moltes vegades doncs, hi ha presidents o presidentes doncs, que volen estar més al cas o volen posar-se en tots els àmbits i d'altres doncs, que els agrada més delegar. Això jo crec que és un funcionament que va més lligat al tipus de junta que es crea en un moment que no pas a un tema general d'entitat.
No creus que es tingui que recollir en un document, en una mena d'estatuts o reglaments interns o el que sigui?
Sí, de fet ja hi ha un reglament intern de l'agrupació que es va revisant i que de fet és més flexible i més dinàmic que no pas els estatuts que són més estàtics i que potser han de ser més estàtics. No? Sí, que em sembla bé que es divideixi la feina.
Molt bé. Tornar a les entitats, tant de les centenàries com les que han crescut una miqueta... No, potser n'hi ha cap aquí. Sí. Digues.
A veure, és que és un problema o és una manera de solucionar problemes. O sigui, el fet de que vagi subdividint les responsabilitats amb diferents persones de l'entitat també és una manera d'ampliar i les responsabilitats de tota la gent que després realment és, per exemple, en Caramelles o en Carnaval o en l'Escola de Música, realment qui treuen les castanyes del foc. O sigui, si tot això ho vas subdividint amb diferents comissions, que com diu en Joan, vull dir, en junta directiva, potser com que saps que aquella comissió ja està treballant, potser no cal que ho posis en l'ordre del dia, perquè ja saps que sí que quan s'acaba l'activitat aquella passen comptes, es passa tot, vull dir, a veure, tot això naturalment, vull dir, una entitat doncs ha de ser d'aquesta manera. Però també jo ho veig com que ojalà que tinguéssim més comissions nosaltres encara. M'explico? Vull dir, una vegada vam intentar crear la comissió del joc, te recordes? La comissió del joc, o sigui, a veure, Botifarra, Domino i tal, i esclar, no ens en vam sortir bé, vull dir, potser les persones més grans que jo no estan acostumades a tot això, però si tot el que és amb gent que és més jove, que esteu acostumats doncs, a treballar en equip i a treballar amb aquestes coses, doncs jo crec que és molt vàlid i és una manera d'això, de responsabilitzar, perquè si alguna cosa tenen les entitats és que la gent no sàpiga, els socis no sàpiguen què es fa i per què es fa i com es fa i l'esforç que comporta. Si tot això ho vas repartint, la gent també s'involucra més i es fa més responsable dintre de l'entitat.
Perdoneu, I abans que estan parlant del tema de les entitats, que potser les que van néixer dins de l'agrupació i van fer el dret d'autodeterminació, s'ha donat el cas també dins del Retiro Prado de seccions o comissions, el que sigui que s'hagin acabat independitzant?
Nosaltres, els Amics de la Sardana, per exemple, que jo recordo ara, com encara hi són, d'alguna manera. Bueno, els manyos és una altra cosa, és una altra guerra. Vull dir, és al revés. Els manyos els tenim i sí, són una entitat pròpia, tenen una entitat pròpia com a entitat, però bé, estan, vull dir, tampoc no fan les activitats, doncs, vull dir, ens ha a veure amb els Amics de la Sardana. Els Amics de la Sardana neixen fa molts anys, vull dir, i de fet encara tenen la seva raó social al Retiro, i reunions i tot això estan al Retiro, però, per exemple, a nivell d'assajos i tot això estan a l'Estea Barratxina. Almenys des d'aquell això que hem intentat recuperar els concerts de l'estiu i això que es tornen a fer al pati del Retiro, perquè no vull dir Jardí del Retiro, el pati del Retiro, i això hem intentat recuperar-ho, que s'havia perdut durant molts anys, vull dir, com a exemple serien ells, vull dir...
Sí, nosaltres també tenim entitats que són pròpies, com és l'Associació de Teatre dels Pastorets, és entitat pròpia i està acollida i és secció de Casino Prado. També hi ha Joventuts Musicals, que és entitat pròpia i està acollida dintre del Prado. I així parlant de memòria, jo recordo aquestes dues. I després hi ha altres seccions. Bueno, també hi ha l'Escola, l'Esplai de Dansa, que també és un espai propi. Els escacs, sí, també són... Sí, de veritat, la veritat és que el Prado acull moltes entitats que tenen, són... Diguem-ne que tenen NIF propi, per entendre'ns. I després d'altres grups doncs, que hi han estat o que hi assagen o que formen part de l'entitat com a secció.
Molt bé, gràcies. Després el Joan ha tret, bueno, ho ha comentat, vull dir, hi ha més gent aquí que a l'assemblea de socis com a tal. Les assemblees de socis de les entitats...
Mira, vols que et digui una cosa? No sé si vosaltres també ho feu. Tenim un truc, tenim un ganxo. Tu la convocatòria posa que revisaran les quotes de soci i t'ompliran la sala. Poses informe de gestió i no et ve ni Déu. És així.
Per qui volia venir, per qui volia anar, perdona. Dic, el fet de la sensació d'internament d'una entitat, com pot ser l'agrupació, en el qual només ve l'assistència o ve força gent quan hi ha un tema polèmic. Això passa a totes?
És així. A veure, quan fas la renovació de junta, perquè bé, tal, vull dir, també és un dia doncs, important, no?, quan es renova la junta, o es nomena president nou, vull dir, sí. Però les normals assemblees normals de l'any, que dones compte de l'estat econòmic i poca cosa més, perquè bueno, sí que durant l'any passen coses, però tampoc no, cada any no passen grans coses. Doncs, no sé, vull dir, nosaltres amb 830 i pico socis que tenim ara en aquest moment, amb una assemblea, doncs, com si en venen 60 ja és un èxit. Clar, vull dir, i és allò que els tornes a comptar, és, no, vull dir, és així, i és un èxit, eh? Jo he vist assemblees al Retiro i alguns d'aquí potser ho recordareu els més ganapis, multitudinàries. Jo en recordo una de quan es va fer el pàrquing del Retiro. Si l'assemblea per aprovar si es feia o no es feia el pàrquing, la gent no hi cabia. Clar, era important. Després d'aquella, la cosa ha anat minvant.
Exactament el mateix per part del Prado. Eh? 60, doncs, també hi ha molta gent. És quan es renova junta, quan ara doncs s'han hagut d'aprovar les obres del sostre de, clar, de coses puntuals i que es mereixen un interès especial a la gent bé, però si no, a les ordinàries és complicat atreure l'atenció del soci.
Excepte el passebrista que comentaves que perquè potser no són molta gent.
Aconseguim un 30% dels socis que vinguin, però clar, amb el número de socis que som, això no és representatiu. Pues mira, som 32 socis en aquests moments. Exactament. Sí, més o menys 10.
Aleshores, heu intentat incentivar d'alguna manera perquè els socis hi participin, no sé, inventar-vos alguna cosa, no sé, si dic menjar o... No sé, pregunto, eh? Com... No, no? I ja, abans de passar la paraula al públic, ja que estem aquí tantes entitats i he de reconèixer que per mi també és un honor que dins d'aquesta casa podem acollir ara tanta representativitat, vull dir, des d'entitats que ja hi viuen aquí, com altres entitats que sempre per nosaltres és un honor, i evidentment el Bària també. Hi ha coordinació entre les entitats de Sitges, no només agrupació amb l'entitat tal, sinó ara que estem aquí ja aprofitem, és les entitats que estem a Sitges, ens assabentem de les activitats que realitzem d'alguna forma interna o només ens informem o ens assabentem per el que diu l'ECO o per el que diu la pàgina web de l'Ajuntament? Ens reunim? Qui vol comentar alguna cosa?
Jo penso que és el que t'ho dius, a través de l'ECO, Facebook, Ajuntament, cartells, però podria ser més. O sigui, podríem trobar més informació i poder cooperar més, clar. Simplement és això, que podríem fer més i ens assabentaríem més. Jo no, Jo no sé, per exemple, el que fan ells, si no és època de pastorets o perquè veig que fan alguna cosa d'escacs o el retiro, o, vull dir, no, si no ho llegeixo no estic assabentada, la veritat.
No, jo el que volia dir és que en el fons aquí som pocs que estem a molts llocs. Llavors, els canals d'informació són del boca a orella i potser a part de l'Eco podríem dir que el Cable, la Sitgetana, el Bar del Retiro, el Bar del Prado, el Canyateca.
Però sobretot també pensant per les entitats centenàries, existeix un Consell de Cultura en el que vosaltres sí que esteu. L'agrupació també està, jo crec que està content. S'hauria d'incentivar, no sé si per part de l'Ajuntament, que entressin altres entitats o que intentéssim, o que el Consell de Cultura fos alguna cosa més que una cosa consultiva, no sé, pregunto, com, també opinió personal, potser.
Sí, segur que es pot fer alguna cosa més. El Consell Municipal de Cultura és un consell consultiu, assessor, es va reunint periòdicament, potser es podria reunir moltes més vegades, però on sí que estan representades és les entitats que tenen més socis, és a dir, a nivell de cultura, parlo, està clar. I probablement es podria fer, doncs, anar més enllà. Una altra cosa és si el Consell Municipal de Cultura no ha de ser només consultiu i també ha de ser executiu. Jo en aquest sentit, com que perquè sigui executiu vol dir que ha de tenir pressupost, i aleshores ja entrem amb aquells debats una mica més profuns i que fins i tot les normatives actuals que cada vegada doncs, ens collen més els ajuntaments i ens posen més entre l'espai i la paret amb el que és competència municipal i el que no, doncs jo potser la idea que heu llançat, almenys aquí sota voce, d'una taula d'entitats culturals, etc, bé, per què no? Però això, jo torno al que he dit al principi, això crec que des de l'Ajuntament ho podem acompanyar, però qui ho ha de fer, si és que es vol fer, són les entitats. Són les que han d'estar convençudes de que això pot ser una eina, que pot ser una eina útil i tirar-la endavant. Nosaltres hauríem d'acompanyar la creació com vam fer amb la taula del tercer sector social, però a partir d'aquí que camini sola i que sigui una interlocució amb l'Ajuntament. I si em deixes dir una cosa que abans ha comentat la Carme, del tema del nombre de socis i que l'agrupació té la virtut de que té els socis més joves de Sitges, jo diria que a banda dels clubs esportius, de les entitats esportives, l'entitat que més membres joves té a Sitges és la grupa, diria. Deixant de banda els clubs esportius, aquests, evidentment, tota la canalla, tota la gent jove, adolescents i joves, doncs, que juguen a bàsquet, que juguen a patir a futbol, tots aquests han de donar-se d'alta. No? Per tant, si en algun moment l'agrupació es fa algun planteig de què més vol fer o de redefinir-se, sense oblidar, jo crec, i torno al que deia al principi també, Festa Major i Santa Tecla és pel que va néixer l'agrupació i, per tant, la preservació, la conservació, la divulgació dels balls, les melodies, les coreografies, els versos, això ha de ser el fonament, perquè si l'agrupació ho deixa de fer, no sabem qui ho farà. No sabem qui ho farà. Si es planteja en algun moment algun tipus d'activitat continuada durant l'any, potser hi hauria una oportunitat de que ja que té tants socis joves, adolescents, infants, que oferís alguna possibilitat amb aquests socis tan joves durant l'any. Perquè realment a Sitges d'això anem mancats. No sabem què fer dels adolescents i els joves. Tenim molt pocs llocs per poder fer activitat i amb l'Ajuntament, amb el que pugui fer, no n'hi ha prou. I potser seria una via, ja dic, a banda dels clubs esportius, aquests sí que tenen molta activitat, potser es podria fer a nivell cultural, em refereixo.
Entrant per aquí potser, i el Joan això també ho sabrà explicar, quan tu vas ser president, l'agrupació va intentar engegar una iniciativa que era fer un esplai de lleure de l'agrupació, que més que res intentava també pues, una miqueta fer pedagogia. No ens vam en sortir, o per causes externes o per causes internes. El Palau tampoc no podíem utilitzar la instal·lació. Comenta.
Ens en vam sortir a mitges. Diguéssim que es va fer 3 anys. L'espai es va fer 3 anys, em sembla, no? 3 estius. Es va fer. Ah, no, perdó. Sí, era durant l'any. Sí. Sí. Sí, al final, doncs... Per què es va deixar de fer l'esplai? Això ho sabràs més tu, perquè el portaves tu, l'esplai. M'ha fotut el mort en mi, però el portava ell. Clar, ja, sí. Sí, no, no. Potser es podia replantejar de tornar a engegar aquesta iniciativa. Però jo crec que el que ens va passar quan es va engegar és que es va voler portar potser d'una forma massa estreta des de la junta directiva i no es va crear un grup de treball que funcionés només per gestionar l'esplai. Llavors, clar, arriba un moment en què teníem tanta volum de feina que potser no es va poder abarcar tot. Però els anys que va funcionar va estar molt bé.
Tinc un molt bon record. I ara, abans de passar ja la paraula al públic, perquè ja en fem tard, i això ja sobre la voluntat de les entitats que estan aquí presents, si voleu dir-ho o no voleu dir-ho. Quin és l'import, el vostre conveni amb l'Ajuntament de Sitges? Si voleu dir-ho, ho voleu dir-ho o no, és una gent també per diagnosticar una miqueta.
Jo no me'l sé de memòria, eh?
Evidentment que l'alcalde no se'l sap de memòria. Abans de tot, perdona, quin és l'import de l'agrupació?
Actualment el número exacte jo no me'l sé de memòria, però devem estar que...
Ja. Bueno, sí. No, diguéssim l'import dels últims anys. Ho
diu perquè ho digui jo. L'import del l'agrupació té, a part de l'entrada dels socis, té dues entrades importants de diners durant l'any que són diners públics de l'Ajuntament de Sitges, que són el conveni de col·laboració, que ara deu estar sobre els 4.500 euros, 4.200 i escaig, i després té l'entrada de diners que entren a través dels balls populars, o sigui, que entren a través del pressupost que ens assigna la regidoria de tradicions i festes a través de la comissió de festa major, que aquesta entrada deu ser sobre uns 5.000 euros, no, aproximat? Havia estat... A veure, i quan jo vaig entrar a l'agrupació fa bastants anys, teníem un conveni de 10.000 euros, després d'aquest conveni es va rebaixar a 6.000 euros, estic parlant de números rodons, eh? Després d'aquests 6.000 euros va anar rebaixant, va anar sempre cap a la baixa, fins que ha arribat un moment en què s'ha mantingut amb aquesta xifra. Nosaltres sempre hem batallat perquè fos més alta, perquè creiem que pel volum d'activitat que té l'agrupació i pel volum de socis que té, hauríem de rebre més diners de conveni. Però clar, nosaltres, evidentment, és el paper que ens toca fer, d'intentar estirar una mica més.
Passa el micro.
A veure, el Prado el que té és, no té conveni, sinó que hi ha la Fundació... És la Fundació Prado amb l'Ajuntament i en aquest concepte ja ara m'han apuntat que jo tenia entès que eren 70.000 euros, però m'han dit que aquest any ens ho han pujat a 80.
El retiro, el que tenim és un conveni i l'any passat eren 70, aquest any sabem que pel pressupost s'ha aprovat el 80. És una quantitat que anem, com veieu, diferents conceptes, però anem de la maneta, i que ha anat oscil·lant en els últims anys, quan l'Ajuntament sobrava tot, el conveni era molt alt, després va baixar molt, molt, molt avall, els 60.000, i ara sembla que tornem a pujar, i aquest any espero que sigui la candidata aquesta que ens han dit, de 80. Un incís només, m'agradaria dir, tu que et queixaves de la baixada de diners, vull dir... Tinguem en compte una cosa que m'agradaria també remarcar, que això també jo crec que s'ha de tindre en compte. Què paga el vostre soci i què paga els socis de les entitats centenàries? O sigui, no té res a veure el que pagueu els socis de la grupa, que és molt poc, francament, massa poc, això és una opinió meva personal. No, a veure, el soci del retiro en aquest moment és, que ara la propera assemblea del mes després de Carnaval volem augmentar una mica, en aquest moment no arriba a 10 euros al mes, el retiro. Ja, veure, no hi ha color, eh? 18 a l'any, amb 10 euros al mes no hi ha color. A veure, vull dir, no per res, però vull dir... I nosaltres ara volem augmentar, volem arribar al que cobra el Prado.
10,85.
I és algo, és algo más, no? És veritat o no? Vull dir, és que anem molt iguals.
Prado, o quan?
10,85. Al mes.
Vale. Si voleu dir-ho, sou lliures. I també si teniu quota de soci, eh?
Hola, ara sí. Aviam, nosaltres és vora uns 2.800, 3.000, vull dir, també ens el van rebaixar en el seu moment. Pràcticament tot és per l'ensa plaça. Intentem fer cap per mànigues si no hem de posar amb les quotes de socis, que els socis som els mateixos que estem a la Junta, som els mateixos que ballem, som els mateixos, o sigui, tots fem tot. Som una gran família.
Bé, nosaltres no costa res dir el que ens dona l'Ajuntament, però el que vull puntualitzar abans és que tot el que ens donen de conveni va destinat al concurs de pessebres i a la conferència que realitzem. Res de les exposicions i tot això, que tot això té que sortir de la nostra butxaca perquè no ens arriba. És a dir, només és pels prèmits, de fet és pels prèmits del concurs i ens donen 1.200 euros. Penseu que pot haver anys que hi ha pues, 40-50 participants al concurs, amb unes figures que el que pretén la nostra associació i pel que es va fundar i es va fer el concurs era per poder donar unes figures de qualitat a la gent, que no fessin servir figures de plàstic ni aquestes coses, o d'aquestes que ara vas als xinesos aquests i les compres per 3 euros, sinó figures de qualitat d'artista. I això té un cost. I ja us dic, els 1.200 euros van destinats quasi exclusivament, a part de la conferència, que és molt poc, van destinats al concurs.
En el cas dels castells, de l'últim any ha estat de 7.200 euros, que això és aproximadament el 20% del pressupost de la colla de castells. Nosaltres, en canvi, el que no fem és cobrar a les actuacions de Festa Major i Santa Tecla, i vam renunciar ja des del principi, des de l'any 95, perquè aquests diners es destinessin a la contractació de colles castelleres de nivell. Perquè a nosaltres ens agrada fer castells, però també que Sitges sigui una plaça castellera reconeguda. I gràcies a això, doncs, que nosaltres vam deixar de cobrar per actuar a Festa Major i Santa Tecla, doncs, poden venir colles, doncs, Minyons de Terrassa, que venen cada any per Festa Major, les colles de Valls acostumen a venir alguna per Santa Tecla, i els castellers de Vilafranca que venen a la Diada, això ja va a càrrec del pressupost de la colla, és a dir, que una part considerable de la subvenció que rebem de l'Ajuntament doncs va destinada a la contractació dels castellers de Vilafranca.
El Mat, ja volies dir alguna cosa?
Sí, bueno, no me'n recordo tots els imports, però em penso que sí, que són els que heu dit. Exactament. Sí, jo volia dir això, que de vegades el suport de les institucions públiques no és només aquella subvenció econòmica. Perquè, per exemple, en el cas de totes les entitats que estan aixoplugades en aquest espai, doncs, en aquest cas, el poble, l'Ajuntament, facilita un espai perquè es puguin desenvolupar. En el cas del Prado i el Retiro, no, tenen les seves instal·lacions pròpies. Però en aquest cas, malgrat el manteniment doncs es fa a través de les entitats, la llum, tot això, la neteja, però hi ha un edifici que és municipal. Això també és una aportació, perquè aquí podia haver una altra cosa, i per tant també és una aportació. Les aportacions que nosaltres en diem a vegades que es fan amb espècies. Muntem aquesta activitat i necessitem tarimes, necessitem cadires, necessitem tanques a la via pública, necessitem escomesa de llum, necessitem il·luminació, tot això. La brigada municipal o els serveis municipals són els que ho faciliten també. Per tant, també és una aportació que a última hora, si ho anessin comptant les hores de feina que suposen o el trasllat o el lloguer d'estalvi que significaria doncs, llogar-ho amb una empresa externa i que ho posi l'Ajuntament, doncs també són aportacions municipals. I després, aquests anys de restriccions, que és veritat que han baixat les aportacions i que ara a poc es van recuperant, jo amb alguna entitat que m'havia vingut a veure i a veure la regidora de Cultura o el regidor de Tradicions i Festes, no està aquí asseguda avui, aquesta entitat, que et deia que era imprescindible l'aportació municipal perquè si no l'entitat havia de plegar. Home, quan un pressupost d'una entitat depèn absolutament de l'administració pública, malament. Sincerament, malament. Si el pressupost és un percentatge, perfecte. Perquè si no representa que l'administració pot fer aquella activitat. Si la paga íntegrament l'administració, no té sentit que existeixi una entitat civil. Enteneu? Perquè, clar, el que hem de fer és que el suport sigui una part del pressupost, però no que sigui el total. Però en qualsevol cas, el que us deia, amb diners, el que no es paga amb diners es paga amb dinades i, per tant, també l'aportació en aquest sentit també crec que és important destacar-la.
Està d'acord tots, en principi? Doncs ara sí que si demano al públic assistent que si algú té algun comentari a dir, alguna cosa, sobretot comentaris i preguntes, algú de nosaltres, inclòs en aquest cas sí que us deixo que em pregunteu a mi, ja com a actual president de l'agrupació. Per tant, si algú vol preguntar alguna cosa... Ningú s'anima? El soci número 1.
Pues, primer, felicitats a la Junta per aquest encert de fer una cosa d'aquest tipus. Jo, que no surto mai del meu monestir, venir aquí i trobar cares conegudes i sentir-nos ha estat un gran plaer. Però, jo voldria explicar que quan he entrat aquí, per el que vaig llegir a l'Eco, ja venia una mica perdut. Però és que ara m'aniré més. Perquè he tingut la sensació que estava en una primera reunió de Junta. Aquí he vist que el president preguntava a una sèrie de senyors com funcionaven, com suposo jo deu saber. Aquí he preguntat al Prado i al Retiro una sèrie de coses que la majoria de gent ja les sabien. Doncs vull dir, esclar, aquí l'enunciat d'entrada, jo no tenia que una junta que va entrar al desembre, entrés ara i preguntés per on t'ha d'anar. Perquè jo crec que és al revés. Abans d'entrar a un lloc, primer has de saber què vols fer, i és allò del capità. El capità, doncs, mana, però, esclar, no pot preguntar amb els soldats a veure què hem de fer. Però, esclar, que tampoc ha estat això, perquè això ha estat una reunió molt simpàtica. Vull dir, jo m'ho he passat molt bé, francament. Però és que, esclar, no he vist la punta, semblava... Això. Després també l'anunciat primer, jo crec que si això hem de saber on ha d'anar l'agrupació, això hauria de ser un acte pels socis. No pot ser obert, amb gent que no som socis, no, perquè no, ei, que esteu molt bé aquí, Però em refereixo, vull dir, que sobretot si planegem una mica més bé això, vull dir, hem d'anar una mica concretat el que hem de fer. La pregunta per mi també és coixa. Primer hauríem de saber d'on venim, on estem i on. Vull dir, aquí, això de dir on anem sense saber on venim, vull dir, de totes maneres, aquí hi ha hagut molta gent que s'ha fet referències, la Carme, per exemple, que ha dit que l'entitat està acabat, vull dir, i aquí l'entitat ens la passem pel forro, almenys a nivell de convocatòria. Vull dir, em sembla que la pregunta podria ser més llarga, l'Eco cobrarà igual per l'anunci, i podríem posar les tres coses, d'on venim, som i on anem, i començar, però bueno, perquè la gent ja ha tirat per aquí, perquè un ha començat, doncs jo com vaig entrar, després també s'observa que hi ha molta desconeixença de com va començar això.
A mi em funciona el micro, no sé. Explico. Potser ha sigut un error de comunicació, de la Junta actual. El que nosaltres hem volgut fer amb l'organització d'aquestes dues taules rodones és, ha entrat una nova junta directiva en el que els que venim d'antigues juntes directives, de les antigues més recents, diguéssim, dels últims dos anys, els últims quatre anys, hem diagnosticat un seguit de problemes. Un problema que potser és cohesió interna, o sigui, potser ha faltat, no hi ha tanta coordinació entre els propis membres del propi baix. Potser ens falta una mena de crítica també de quina és la relació que l'agrupació ha de mantenir amb entitats centenàries i amb entitats que ja van néixer a l'agrupació i que ja no són, bueno, estan aquí al Palau, però ja no són agrupació, que tenen els seus propis estatuts, estan registrats com a entitats pròpies. I sobretot, el sentit que vosaltres veu fundar l'agrupació de per què després de 37 anys potser...
Bona nit, m'he sentit 37 anys més jove, estic molt contenta. I jo, sincerament, això que acabes d'exposar, per mi és una batalla perduda. Sempre seran els balls de l'Ajuntament i el ball de l'agrupació. I el dia que discutiu això ja no vindré, perquè ja estic cansadíssima d'aquest tema. I el que a mi em fa por, o llegeixo entre línies, és que pugui desaparèixer l'agrupació. Veig que, no sé, veig coses, comissions i coses rares que, no sé, em fa por que desapareixi l'agrupació, perquè es crearan altres coses amb altres noms que segur que seran més modernes i més ben pensades que la que es va fer fa 37 anys, però potser anirem amb el perill de que desapareixerà l'agrupació. I això sabria molta greu. Gràcies.
No va ni el teu ara.
Sí, ara. Bueno, jo espero que no arribi a aquest cas a mi, és bastant catastrofista. Simplement, jo tinc una cosa, que sí que a mi m'agradaria no és desapareixer l'agrupació, sinó centrar-nos realment quins són els objectius fundacionals actualitzats a dia d'avui. Realment. Potser coordinar els balls no ens aconseguim coordinar els balls, perquè potser la coordinació sí que ha de venir mitjançant ajuntament, mitjançant comissió, mitjançant un consell de savis. No ho sé, la coordinar en el sentit de marcar unes normes i aquestes històries. No ho sé. L'únic és simplement és ficar al dia, actualitzar-les a 2015, pues, on ha quedat aquell sentit fundacional, a fent autocrítica, el que hem fallat, el que no s'ha complert, i aleshores intentant aconseguir-les i en tot cas millorar-les. No sé si hi ha algú més que vulgui dir una pregunta o algú.
Hola. Sí, durant tota l'estona a mi m'ha semblat que se m'omplir molt la boca de que l'agrupació és un gran paraigües per reunir o ajuntar gent que fa coses molt diverses. No? Jo crec que l'agrupació ha estat això, però ha estat pel Palau, únicament per l'espai físic. I la meva pregunta és, ara que el Palau deixarà ser, o ja és, d'una entitat, no? De l'entitat municipal, les altres entitats se sentiran també? La pregunta és, creieu que quan l'agrupació es desfagi, les altres entitats que hi han, per exemple Castells, jo parlo per les dues bandes perquè sóc casteller també, quan nosaltres tinguem un espai propi, com altres entitats, l'agrupació es quedarà només amb el nucli. Què en penseu de tota aquesta evolució que està a tocar?
A veure, per part meva, en tot cas, després no sé si el sentit voldrà dir alguna cosa, l'evolució ja s'ha fet, perquè ja fa uns quants anys que el Palau és de propietat municipal. Nosaltres, quan el Joan ho ha explicat també, quan ens vam quedar a les portes de que ens fotéssim fora, literalment, d'aquesta casa, una casa que la van treure de puces i tot això als seus... lavabos, amb arreglar llums, etcètera. Per tant, quan l'Ajuntament va comprar aquesta casa, evidentment que l'agrupació se sentia seva. Nosaltres teníem la por de perdre tot l'esforç que havia suposat, no només la gestió d'entitat a nivell més teòric com els baixos, etcètera, sinó dins d'aquesta casa. Per tant, jo crec que estem satisfets que l'Ajuntament encara tingui aquesta convicció de que el Palau ha de ser administrat per les entitats que van impulsar-les. En aquest cas l'agrupació i després les entitats. Si altres entitats se'n van del Palau del Rei Moro, ara, sí. Altres entitats, si se'n van altres entitats del Palau, no ho sé, hi hauria coses positives i coses negatives, segurament. I potser hi ha activitats dins aquí al Palau que no ens poden, que a l'agrupació li resta esforços per fer altres activitats. no? No sé, no vull ficar, no vull dir res en el que sigui concret, però jo crec que ara mateix estem bé, jo crec que estem bastant cooperats. Evidentment que hi ha els nostres problemes interns, però jo crec que la relació és estable i crec que ha de continuar així i crec que ens hem d'ajudar entre nosaltres i tot. També us diré una cosa, jo, i això ja parlo a nivell personal, perquè això amb la meva junta no ho he parlat ni he comentat ni res, però és que jo potser l'agrupació ha d'evolucionar i anar a un altre lloc que potser ja no és el Palau. I potser quan dic això ha de ser un lloc on sí que realment aconseguim que tothom pugui fer la seva activitat sense molestar-nos i al 100%. Que la professora pugui fer la seva activitat al 100%, que els castells puguin fer la seva activitat al 100%, la Saca, etc. I potser els altres veïns també de la Festa Major. Però això és una opinió personal, que opino, però de moment encara no s'ha plantejat ni res, però es pot donar el cas. Passo la paraula també al Joan, que m'havia comentat.
Bueno, si... Bé, no, jo el que volia dir és... O més que dir, és preguntar a la Mia, perquè m'ha sorprès que estiguis tan preocupada i va... Bueno, però això ja ha dit que... No, això ha dit que ella era una opinió personal. Però vaja, jo crec que... Jo no sé... La meva visió és que no hem de patir per la supervivència de l'agrupació. Eh? Oficines aquí? Bueno, jo també espero no veure oficines. No sé, vaja, jo... No... Vull dir que si ho dius perquè s'ha sentit a dir alguna cosa, i jo la veritat és que no he sentit a dir res, i els que estem més dins de l'agrupació i coneixem els intríngulis del dia a dia, jo penso que podeu estar molt, molt tranquils, perquè tenim agrupació per anys. Ah, bueno, doncs és l'edat.
Parlo en nom de la propietat. Desmentit totalment. Aquí no venen oficines, eh? No sé d'on t'ha sortit això. De veritat, Mia, qui sigui, no, que ningú, però sisplau, que ningú se'n vagi d'aquí pensant que hi ha intenció aquí de posar l'OH o posar alguna cosa per l'estil, eh? Al contrari, el que estem fent, intentant fer, precisament estem fent obres, hem subit la Casa de la Vila, que sempre està rodejada de tanques, perquè s'està fent les obres a dalt per tornar a posar oficines a la planta baixa i a la segona planta, per intentar que la Casa de la Vila treu-li més rendiment. O sigui, aquí continuarà havent activitat cultural i, si pot ser, de la cultura popular i tradicional, millor. Una cosa, amb això que dèieu de si les entitats acaben marxant i això, jo per mi això crec que no hauria de ser un problema, perquè a Sitges està demostrat que les entitats, quan volen, poden continuar relacionant-se. La taula del tercer sector té entitats tan diverses com la Creu Roja i Càritas, cadascú té el seu espai, cadascú té la seva activitat i mantenen una relació de col·laboració. I saben què fa l'un i què fa l'altre, i és més, es coordinen. Un es dedica a la gent gran, un altre es dedica a la canalla. Vull dir, per tant, i no comparteixen el local, ni han estat mai sota el mateix paraigües. Per tant, jo crec que és voluntat de les entitats, això. Eh?
Jo, en relació al que deia el Junget de la seu, del Palau com a seu, abans dèiem, és a dir, que la colla de castells no s'entendria sense el Palau, i que el Palau ha ajudat a la subsistència, a la continuïtat i a la projecció de la colla de castells. Però al mateix temps, el Palau també pot haver estat un fre a la colla de castells, en el sentit que ens trobem a la zona de Sitges probablement per un passament urgent, ens trobem en un carrer on, afortunadament, pel carrer hi passa poca gent, i que un cop hi entres, a més, has de passar tres portes. És a dir, que per aquí no passa, no ve ningú que no vingui expressament. I això de cara amb una colla castellera, doncs, evidentment, és un fre. Clar, si nosaltres, en lloc d'ensejar el Palau, ensegéssim en un local al cap de la vila, o al carrer Pareades, o al carrer de la Palma, lògicament tindríem més gent, perquè entraria més gent. Entraria més gent, hi hauria més moviment i la gent que passaria pel davant. Però, vaja, hem de ser conscients de la realitat. Quina és la que és a Sitges, de les possibilitats que hi ha? I, per tant, si haguérem de triar entre el Palau i no les Proelles, doncs, òbviament, la tria és fàcil. Més enllà d'això, si hi ha possibilitats perquè la colla pugui arribar a tenir en un futur un local fet a mida i propi, bé, això és un tema, doncs, que està sobre la taula, que des de la pròpia colla també s'està estudiant. No és gens fàcil,
entre altres coses, per això que estava comentant de quina és la realitat de Sitges. Jo el que sí que tinc clar que jo com a president el que no faré és una operació de poder arribar a hipotecar la colla amb inversions doncs, que probablement seria una bogeria. I per tant, doncs, bé, estar per estar, estem al lloc on vam néixer, que és casa nostra, doncs, i que hem anat fent fins des del primer dia fins ara.
Passem la paraula a Blai un momentet i després contestaré a mi.
Sí, la pregunta és, aquest dret de propietat, l'agrupació, quin conveni té aquí? Té un contracte per aquests anys, o això és revisable, o canviaran les autoritats i ens anirem tots al carrer? Aquesta és la pregunta, vull dir, quina seguretat hi ha aquí? Es pot saber això?
T'explico. Actualment el Palau és propietat de l'Ajuntament de Sitges i està cedit a precari a l'agrupació de Baix Populars de Sitges, que l'agrupació a la vegada s'ha de fer càrrec del manteniment ordinari de les despeses, vull dir, del llum, de la neteja, etc. A precari significa que, evidentment, que pot venir un govern que decideixi que s'ha acabat aquest contracte, aquest conveni.
Rosa Maria Terró. Sí, avui és equipament, demà és una altra cosa. No, si tens un contracte per anys. Amb tu.
Deixa'm el micro, Blai.
Perquè han d'estar tots, o sigui, per un pal. No va bé, ara sí. Joan, no.
No, però això no, és igual.
No, va el Tubau i la Joana. Qui vulgui primer, passeu-li el micro.
No, jo volia que veiéssiu tots que entre els objectius fundacionals de l'agrupació jo crec que la gestió del Palau no hi és i en canvi és el que més temps ocupa segurament a la Junta de l'agrupació i el que tothom identifica com a feina imprescindible de l'agrupació. No res, només era la reflexió que no és un dels objectius fundacionals, l'agrupació hauria de ser algo més que la gestora del Palau, no? Entenc jo, però que fixeu-vos tu com ho tenim relacionat, bueno, el 100%.
Bones. Bueno, jo afegiria una cosa a el que s'estava comentant ara, que bueno, les altres entitats també ens fem càrrec de les despeses de llum, de neteja, tant castells com passebristes, la SACA, val? Que no només paga, tot i que la major part sí, a l'agrupació. Després, una cosa que s'ha dit abans, que és el tema de que les entitats, parlo de totes ara, estiguessin interrelacionades, que bueno, ens ajudéssim unes als altres, ja sigui en qüestió d'espais, bueno, amb diferents coses, doncs que seria molt, molt interessant i segurament no tindríem tantes despeses com a entitat. Això bueno, es va parlar en un debat l'altre dia, bueno, en un debat, i va ser una de les conclusions que va sortir. I crec que això seria bo que les entitats ho parlessin. I ja per acabar, jo també sentint una mica, al final quan has parlat, Xavi, també estava una mica com la mia. Pensava que, ostres, ahir al Palau que, o l'agrupació que volen plegar... No, l'agrupació ha de seguir endavant. És una entitat històrica, fa molt per la cultura popular. Entre cometes, a mi només em sobra una cosa aquí, però no la diré. I res, que molts ànims a la Junta i a seguir treballant. Ja està.
Gràcies, Tubau.
Jo aprofito el trasllat per dir que tenim un preci una mica incendiari.
Jo, bueno, crec que, bueno, l'agrupació per lo que conec, es va realitzar per tornar a recuperar els balls populars de la nostra vila i tal, i que actualment crec que la visió ara que hi ha, que es té de l'agrupació, bueno, realment jo com a sitjatana trobo que l'agrupació és com una sala, com la sala polivalent del poble, diguéssim. És on altres entitats es reuneixen juntament amb l'agrupació per tirar endavant pues, activitats de la vila i, bueno, i que ens representen com, com a població que som de les festes i de la tradició. Sí que veig que ara mateix ens estem congelant de, bueno, de fred i que potser l'edifici que és el Palau, tant per l'agrupació com altres entitats que formen part d'ella, potser sí que no és molt idoni, bueno, és, no és un lloc idoni per créixer, ja sigui castells que se'ns fa petit al pati, tant com els pessebristes de muntar i desmuntar l'estructura pels pessebres, la saca a assajar aquí sense mirall, sense calefacció, sense un equip de música adient, etc. Crec que potser un dels fallos que tenim en aquest poble és no tindrà un equipament cèntric obert al poble. O sigui, potser aquí, per la grupa, com ha dit el Xavi, que potser seguir l'agrupació, però no aquí, sinó a un altre lloc més gran on cada entitat pugui fer la seva activitat, dur-la a terme al 100%, potser això fa créixer més totes les entitats, juntament amb l'agrupació, per seguir lluitant per les tradicions. I no tancar el Palau, diguéssim, i crear oficines, però per què no fer aquí el Museu dels Balls Populars del poble i recuperar el Mercat Vell, el Patronat, i equipar-lo per totes les entitats del poble que volen créixer i noves que potser poden, bueno, poden sorgir. No sé, crec jo que potser ens hauríem de plantejar on, bueno, això, on anem i on volem anar, diguéssim.
Val. Perdoneu si no se m'han entès les paraules, al principi. Repeteixo, era una opinió personal. És el fet de, no vull dir que nosaltres marxem d'aquí o perquè o pensem que l'Ajuntament no vulgui fer aquí unes oficines o no, etc. O no. Jo crec que arribarà un moment que ens haurem de plantejar moltes coses que estem ara començant a ficar a la base.
Aquesta era la intenció de la Junta de l'Agrupació de Balls Populars. Lamentem aquests petits problemes amb el so, amb els micròfons inalàmbrics. Amb una vegada, si hi ha problemes, amb dos, els problemes es poden multiplicar, i amb tres, si no es vigila, això ja pot ser de por. Per tant, algunes de les intervencions o les hem escoltades a mitges, altres més baixes, però bé, ens sembla que el sentit final d'aquesta xerrada sí que s'ha pogut copsar. La primera de dues, el paper de l'agrupació en l'associacionisme de la vila, celebrada el passat divendres, la segona taula rodona, diguem-ne bastant més centrada també en el tema, l'agrupació dins de la festa. La festa entesa en la seva globalitat, però òbviament centrada bàsicament en Festa Major i Santa Tecla, però això serà passat Carnaval, el 27 de febrer, i ha previst aquesta segona taula rodona. En el nostre web trobaran, com els dèiem, el que acaben d'escoltar per si volen allò, refrescar la memòria. De moment, 12 i 10 minuts, ho deixem aquí. Demà el resum serà el del ple municipal que avui a partir de les 7 de la tarda se celebra a l'Ajuntament, el ple municipal del mes de gener que podrem escoltar vostès a través d'aquesta sintonia. Demà dimarts que es presenta el Carnaval del 2015, però abans haurem fet balanç del ple municipal. Bon dilluns, fins demà a les 9. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.